Hola, bon dia, què tal? Estem bé? Jo estic bé, estic una mica nerviosa. Sí, resulta, i això és molt irònic, i és que m'he acostumat a predicar en castellà. Sí, jo sé que alguns aquí després em faran bullying per el que acabo de dir, però és veritat. I ara, doncs, estic amb una confusió mental important, però intentarem fer el millor que podem, vale? Anem a ficar aquest temps a les mans del Senyor primer i que ell guiï tot aquest dia. Senyor, moltíssimes gràcies perquè podem estar tots junts, perquè podem estar units gaudint de la teva presència, Pare, i et demano en aquest moment que tu, sisplau, parlis a través de la teva paraula i que puguem aplicar el que tu ens ensenyes durant el que queda d'estiu i el que queda de vida, si és possible, també. En el nom de Jesús, amén. Doncs avui m'agradaria parlar d'un tema que és, li he ficat de títol, Viu l'estació. Per què? No sé vosaltres, però a mi m'encanta viure en un lloc on tenim quatre estacions, on no ens podem avorrir. Primer tenim la primavera, on tot floreix, tots els colors són brillants, l'al·lèrgia deixarem a part, vale? Després també tenim l'estiu. Què passa a l'estiu? Surt el sol, tot olor a platja, les vacances, a qui no li agrada l'estiu? Després, en canvi, tenim la tardor. Que preciosa és la tardor, com canvien els colors. Es queda tot marró, així, taronges, com les fulles, els olors canvien, les castanyes... Buah, la tardor és impressionant. Però i què tal l'hivern? Poder anar a esquiar, el fred, poder estar a casa teva amb Netflix i una manteta. O sigui, què hi ha millor que una xocolata calenta a l'hivern amb una pel·lícula de Netflix? I res, res. Doncs la veritat és que no només en el món hi ha estacions, sinó que també a les nostres vides vivim diferents estacions, depenent de l'època per la que estem passant. Tenim primaveres, moments on tot comença. Nous projectes, noves relacions, noves amistats, nou tot, noves primaveres, noves olors, noves emocions, noves sensacions, tenim ganes d'emprendre coses, tenim molta energia, primavera. Però en canvi hi ha vegades que ens trobem en estius, moments de pau, moments on tot sembla que està equilibrat. Tenim una bona estabilitat, una bona feina, les nostres relacions doncs, estan en bona salut, no hi ha res tòxic, no hi ha red flags, impressionant. O sigui, estiu. Però hi ha moments que també arriben les tardors, moments d'inestabilitat, on potser un dia està bé, però potser el següent dia passa alguna cosa i se't desmunta tot el pla, tota la vida se't cau a terra, però després se't torna a aixecar, ve una tempesta, però després surt el sol. No se sap molt bé. I què entra en nosaltres? La por, la incertidumbre de què passarà. Però després també tenim moments i èpoques que ens toca viure hiverns. Moments freds, moments que no trobem esperança, que ens trobem sols, desesperats, amb dificultats, que sembla que treballem per alguna cosa i quan surt una mica una fruita es congela i es cau a terra i tot el que hem fet no serveix per res. Frustració. Hivern. I totes aquestes estacions que vivim a la nostra vida no només són inevitables, passen i ja està, sinó que són necessàries per nosaltres. I la veritat és que a tots ens agradaria moltíssim viure per sempre a la primavera, o no? A qui no li agradaria viure aventures sempre? Els que no són tan aventureros potser prefereixen viure en estiu, amb més comoditat, més confort, tot estable. Però voldríem estar en aquestes estacions. En canvi, hem de navegar per totes sense poder triar. I m'agradaria que ara sí anéssim al text que llegirem avui, que és Eclesiastes 3. 3, de l'1 al 13. Que tots el coneixem, bueno. El llegiré en castellà, perquè aquí som bilingües. El tenim? Voy a ello. Hay una temporada para todo. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse. Un tiempo de buscar y un tiempo de perder. Un tiempo de guardar y un tiempo de desechar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer y beber y aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. Amén. ¿A qué text està escrit? Bueno, et faré una mica de contextualització per si algú no domina molt el tema, ¿vale? Està escrit per una persona que es deia Salomón, que segur que tots coneixem. Va ser, què va ser? Un rei d'Israel, el rei d'Israel durant l'època daurada del país. O sigui, prosperitat, pau, de tot. I també va ser considerat la persona més sàvia, més intel·ligent de tota aquella època i fins ara. És molt dir. Però què passa? Aquest home, que ho tenia tot a la vida, va escriure un llibre, Eclesiastès, que, per cert, no recomano que el llegiu si esteu a la vostra època emo. Sisplau, deixeu-lo a part, perquè és bastant depriment, depèn de com el llegim. En aquest llibre el que fa és una reflexió super, super profunda de la vida, del sentit de la vida, del per què estem aquí, de què estem fent, de què no estem fent, de quin sentit té tot. I just en aquest passatge parla sobre el temps, algú del que estem parlant ara. I el temps és un concepte com superabstracte, veritat? O sigui, realment no podem... No existeix com a tal el temps, és un concepte. Però, en canvi, vivim atrapats en el temps. No podem escapar del temps. Ens aixequem al temps, ens anem a dormir al temps, tot és el temps. Arribo tard a la feina, arribo tard a l'església, o no, o faig no sé què, a tal hora, quedem a no sé on, a tal hora. Sempre ens guiem en base d'això, del temps. I ara anem a fer una miqueta de classe de català. Profes, sisplau, si m'equivoco en alguna cosa, després de m'amor m'ho digueu, ¿vale? Sé que no soc molt experta, però aquí l'autor, o sigui, l'en Salomón, utilitza una figura retòrica que es diu l'anàfora. Per als que no estiguem molt així, molt allà, amb el tema del català, l'anàfora és una repetició de paraules que es fan servir per enfatitzar algun concepte. I en aquest moment, quin és el que tenim per enfatitzar el concepte? Un tiempo. Un tiempo, un tiempo, un tiempo, un tiempo, un tiempo, un tiempo, un tiempo. Has passat tota l'estona, fins a la sacietat, repetint un tiempo i un tiempo. Quina angoixa. Jo només, de llegir aquest text, un tiempo, un tiempo, un tiempo, tinc ganes d'acabar-lo. Vull córrer per acabar perquè em dona ansietat de tantes vegades que es fa servir un tiempo. Però això és exactament el que ell estava remarcant, el que ell volia enfatitzar. Sí, no podem escapar del temps. Un tiempo, un tiempo, un tiempo ens persegueix. Però també fa servir una altra forma retòrica, que seria l'antítesis. Tots sabem què és l'antítesis. Un concepte i el concepte contrari. Un temps per enderrocar, i un temps per construir. Un de cada. I és que hi ha un temps per tot, no? Hi ha temps bons, hi ha temps dolents, el que hem estat dient, que es van intercalant, i cap és permanent. I això és important. Cap és permanent. Si estem passant mals moments, no és permanent. Si estem passant bons moments, tampoc és permanent. El text acaba així. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. Tot el que passa són regalos de Dios. Lo bo i lo dolent. Us vaig a llegir unes estadístiques supercurioses que he trobat. Sabeu quant de temps passem dormint com a mitja a la nostra vida? 26 anys. Quant de temps passem treballant a la nostra vida? 13 anys. És que jo ja em deprimeixo amb això, eh? Bueno. Hi ha de 11 a 28 anys, que jo sé que aquí alguns multipliquen per 3 aquesta, però bueno, deixarem aquí, davant d'una pantalla, sigui la pantalla que sigui. Ens passem 4 anys menjant. També sé que algun d'aquí més. Passem 235 dies, aquest és graciós, la veritat, l'he ficat per curiositat, fent cues, fent files. Els que anem a PortAventura, potser algunes hores més, la veritat. I després aquesta, que és una mica trista, i és que ens passem només 115 dies de tota la nostra vida rient. I no podem fugir d'aquesta realitat. No podem dormir menys. Necessitem dormir. No podem treballar menys. Necessitem menjar. Però voldríem, no? A tots ens agradaria poder estar on no estem. Quan estem treballant volem dormir. Però quan estem dormint el que volem és estar mirant reels de TikTok o llegint o fent una altra cosa. Mai estem contents amb el que estem fent en el moment. Quan estem amb la família volem estar amb els amics. Quan estem amb els amics volem estar no sé on. I així successivament. Imaginant, recreant idees en el nostre cap del que podria ser, però no és. I alguns viuen en el passat. Alguns viuen en el futur. Enyorem o somiem, però ens oblidem d'on estem. I la felicitat, família, perquè sou la meva família, no pot basar-se en recordar el que va ser, o tampoc pot basar-se en esperar el que serà. La felicitat està avui. Sembla una frase molt de cliché tòpic, però és així. Avui és el que tenim. Anem a veure una miqueta més això. Més en profunditat, entrem en el passat. Moltes vegades hem dit que no vivim perquè estem pensant en el passat. Sabeu la paraula aquella, remugar? Per qui no estigui familiaritzat amb vaques. Les vaques remuguen. És que mengen i s'ho traguen i tenen un estómac tan raro que al cap d'unes hores el que fan és tornar com a la boca el menjar que ja havien menjat, masteguen i s'ho tornen a tragar. I així moltes vegades som nosaltres amb el nostre passat. I és que tot ens porta això. Quantes pel·lícules ens parlen amb nostàlgia ara mateix? Remakes? Reboots? El clàssic del Rei León? Vinga, un live action. El no sé què de la Sirenita? Un altre live action? Rememorant. La música, què està de moda? Les músiques ochenteres. La vestimenta, tot torna. Què està un altre cop de moda? Los 90. Estem constantment envoltats de nostàlgia, de sentimentalisme, de ai, el passat va ser el millor. Tot el que vam fer en el passat van ser coses estel·lars i el d'ara és tot escombraries. Les típiques persones, que potser som algun de nosaltres i que potser ho hem fet alguna vegada, el de jo quan era jove vaig estar en una campanya evangelística. Uah. Bueno, no en una. En veritat, en moltes, perquè jo això sóc evangelista, sabeu? I 10 persones se'n van convertir. A quantes se t'han convertit a tu? Això ja no t'ho diuen. Ja no t'ho diuen, a quantes se t'han convertit a tu? Però ha estat com allà, a darrere, no? Aquests records, aquesta grandesa del passat. Sí, molt bé, però i ara? Què estàs fent ara? Què està passant amb la teva vida ara? Avui? Potser el passat el recordem d'una altra forma. Ja no tan gloriós. Potser el nostre passat va ser horrible. I en lloc de recordar-lo amb amor, el recordem com un tormento i no podem fugir d'ell. I el que tenim és un rancor, falta de perdó, jo que sé, el que sigui que ens estigui passant en el nostre cap, i no podem avançar, perquè qualsevol situació ens recorda el que ens van fer. Qualsevol situació ens fa caure en el victimisme i en el «Ai, no!» Una altra vegada, la mateixa situació. A lo millor no té res a veure, però tu vius aquí, en el passat. I com fugim d'això? Com sortim del passat? Doncs no ho sé. Anem a veure un text. A Salmos 42, del 3 al 5. Ah, mira. Meravellós. Le doy. Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Què ens parla aquest text? Ens parla d'una persona que està desanimada, està trista, pensa en el passat i recorda tot el que ha sigut, tot el que han fet. Jo estava al davant i podia encabezar, no sé com es diu ara en català, no em surt, malauradament, a totes les persones per adorar el Senyor. Que gran era això! I ara estic tan confús, estic tan desanimat, tan trist. És lícit queixar-nos davant del Senyor. És lícit estar trist. És lícit estar desanimat. No passa res, però no acaba aquí el text. No es queda en el victimisme, en la depressió, en la tristesa. La gràcia d'aquest text és com acaba. Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré. Mi Salvador i mi Dios. Està proclamant la victòria amb aquestes paraules. I potser no és tan fàcil, potser ho diem una vegada i no funciona. Però amb el temps, si nosaltres anem creient aquestes paraules, creiem que Déu és gran, que Déu està per sobre de les nostres situacions, podrem fer la realitat. Com deixar de viure en el passat? Donant-li gràcies a Déu, adorant-lo, cantant, refugiant-nos en ell. Una cosa pràctica que a mi m'ajuda bastant quan estic en aquesta situació és fer llistes. És que no soc molt de llistes, la veritat. Me semblen una gran tonteria, normalment. Però en aquest cas va molt bé. Estàs visquent un moment, el que sigui, sigui bo o sigui dolent, però tu no saps per què donar-li gràcies a Déu. Comença a fer una llista. Què és el que tens? Què és el que el Senyor t'ha donat en aquest moment? La meva família. Tinc relativa salut. O tinc salut. Tinc amics. Tinc no sé què. Avui podré dinar. Avui podré sopar. Fes una llista de les coses i agraeix al Senyor per això. Això ens pot ajudar a centrar-nos en el que ara està passant, en el que ara tenim. I entreguem-li tota la situació al Senyor. Confiem en ell, perquè ell sap fer el que nosaltres no podem. Però què passa si és el contrari? Què passa si vivim somiant en el futur? I és que sempre desitgem allò que no tenim, no? I això està bé. El Senyor ens diu que somiem, que projectem coses, que anem, que prediquem, no sabem què passarà, però fem. Ens demana això, veritat. No és dolent. Ens posa metes a la vida, ens dona propòsits per anar caminant cada dia, aixecar-nos a vegades del llit. Però què passa si vivim en aquestes expectatives? Quan acabi d'estudiar seré feliç, perquè estic farta d'estudiar. Quan tingui diners seré feliç. Quan em casi seré feliç. Quan tingui fills seré feliç. Quan em jubili seré feliç. Ens passem la vida dient aquestes coses. Tot el temps. Potser no ho diguem per nosaltres mateixos, però potser els hi diguem als altres. I per quan el bebé? I quan no sé què? I quan no sé quantos? Plasmem expectatives de tot. Ai, m'aniré de vacances a Disneyland París. Uf, serà una passada. Ho tinc tot planejat. Basado en hechos reales. No de la meva experiència, però arriben de les vacances després i jo, què tal? Com ha anat a Disney? Va ser tan èpic com t'esperaves que fos? I me diuen, És que vaig planejar-ho tant. Estava tan pendent de que tot el pla anés conforme al que tenia que fer per no fer cues, per no perdre'm espectacles, que va passar tan ràpid que no m'he ni donat compte i estic aquí i em sembla que no he disfrutat, no he gaudit de res. I jo em vaig quedar... Pues quina tristesa, la veritat. Quina tristesa més gran, no? O sigui, tants diners gastats en un pla tan èpic perquè després acabi en un... per les expectatives que tenim. No pot ser un objectiu la felicitat. Potser, pel contrari, no sou tant d'expectatives pel futur, potser sou més de preocupacions per al futur. Que aquesta és una mica aquí, l'elementa, li passa això. Viu estressadíssima per demà, però estressadíssima. I si demà li passa alguna cosa a la meva família i jo no estic allà? Bueno, el drama. I si demà m'acomiaden de la feina? Bueno, una altra preocupació. I si fico la rentadora? Fico a estendre la roba i es fica a ploure mentre jo no estic? Preocupacions. Tonteries, a vegades, com aquesta, però passa. Ara mateix el meu cap és això. He fet una llista. No us espanteu. Salut. Començaré l'últim curs. No sé quin TFG faré, treball final. No sé què passarà l'any que ve, no tinc ni idea. Tinc nostàlgia ja d'antemano, ja un any abans ja tinc nostàlgia per deixar tots els meus amics a Madrid, que no ha arribat encara. Tranquil·la. Incertesa. No sé tampoc com faré les pràctiques. Noves responsabilitats de les quals no sé si estaré a l'alçada, si podré fer-ho o no. El burnout, que és estar cremat amb la vida. I jo se suposa que ara estic de vacances. I tothom em pregunta, què tal les vacances? I jo sempre els dic, bé, bé, molt bé. Pues perquè realment no estic fent res, em va bé a la vida, no tinc cap preocupació, res, no m'està passant res dolent. Haig de dir que està bé. Però el meu cap està donant voltes tota l'estona en aquestes coses que acabo de llegir. Preocupacions constants, constants, constants i ansietat. No disfruto de les meves vacances perquè estic pensant en quan tornaré al col·le. És que és un desastre. Però anem a veure què diu la paraula sobre aquest tema. Mateu 6, del 31 al 34. Así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen al reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana trae sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. A lo millor arribem a casa de la feina i tenim el cap a la feina i no estem a casa. El Salmo 118, al vers 24, diu: Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Vivim a l'ara, sisplau. Viu la teva família. Viu les teves relacions, els teus amics. Viu ara. Viure el moment és saber viure en la tristesa, en l'escassetat, i saber viure en l'abundància. Com diu a Filipenses, no, Pablo, què diu? Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. La meva traducció, la traducció en el llenguatge actual by Judith és gent, adaptem-nos. Adapta-te. A la vida passen coses, tot va canviant, adaptem-nos. Tot és, el canvi és constant. I no es tracta de resignar-nos. Ah, bueno, doncs m'ha tocat viure això. Doncs me quedo aquí espatxarrat al sofà fins que se passi. No es tracta de resignar-nos passivament. Es tracta de recordar que cap situació és per sempre, d'intentar en el moment en el que estem vivint, fer el propòsit de Déu. Perquè el Senyor no t'envia les tempestes, però ell les aprofita. Aprofita aquestes tempestes per ensenyar-nos coses, per donar-nos classes de vida, per dir-ho d'alguna manera. Ens ajuda a créixer, ens ajuda a aprendre. Realment som tots bastant cutres i no ens apropem a Déu a no ser que tinguem un problema. Quan estem feliços i tot ens va bé a la vida, ignorem una mica el Senyor, perquè no el necessitem tant. Però quan estem en dificultats, què passa? Ah, aquí sí que el recordem. Aquí sí que diguem, ei, Senyor, ajuda'm, sisplau, et necessito. Quan l'hem estat ignorant. Bueno, doncs en aquests moments és quan hem d'aprofitar el present i aprendre tot el que podem. Estàs vivint una primavera, ara, avui? Doncs gaudeix-la. Riu, passa-t'ho molt bé, menja tot el que vulguis, vés a menjar amb els amics, queda amb la família que està por ahí i aprofita el temps, aprèn a compartir amb els altres, omple-te d'esperança, recarrega totes les piles que has anat gastant durant el temps, anima a altres persones, dona d'allò que ara tu t'està abundant i dona gràcies per aquest moment. Però estàs passant un hivern? Doncs gaudeix-lo també. Aprèn. Encara que t'estiguis congelant, avança a poc a poc. Enforteix-te. Fes-te resilient. És una paraula que no m'agrada gaire perquè està massa de moda i aquestes coses no m'agraden, però fes-te resilient. O sigui, fort, aguanta, suportant aquells mals moments. Guarda i agafa d'aquelles reserves de la primavera, agafa aquestes forces i segueix endavant. Madura, creix. Deixa't ajudar pels altres també. Deixa't consolar pels altres. I dona gràcies per el moment. Tot és un cicle en aquesta vida i passaran coses dolentes. La veritat. Els que encara no heu passat per cap cosa dolenta, intento mirar, no sé, els més jovenets, passaran coses dolentes. Perquè vivim en un món caigut i no podem fugir d'això. Però Déu no ens promet que ens solucionarà els problemes. Déu ens promet que estarà amb nosaltres en aquests problemes, en aquests hiverns. Com diu Isaías 41:10, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. I Jesús no és l'exemple perfecte. Ell és sempre el nostre exemple perfecte. Ell va viure primaveres. Quan va començar el ministeri, anava amb els seus amics per totes les nacions. Jo me'ls imagino caminant per allà, en els seus camins, fent-se codazos, explicant-se xistes... historietes, coses riguent-se, fent miracles, la gent es convertia a montones. Una primavera increïble. Però també va passar hiverns, quan el van traicionar tots els seus amics, quan es va morir el seu amic, Lázaro, les humillacions constants, el van torturar, va morir en una creu. També va passar hiverns. Ell ens entén, ell està aquí amb nosaltres i ens entén perquè va patir en aquest món com nosaltres. I encara que ell coneixia el seu destí i sabia el que li anava a passar, ell no anava per la vida preocupat. Jo no veig, quan llegeixo la Bíblia, no veig a Jesús tot el temps així. Ai, madre mía, que en 3 anys... No, ell estava vivint el que li estava tocant, estava present en el moment... Passava una persona i l'ajudava. Passava no sé qui, anava i estava amb aquesta altra persona. Ressuscitava persones, els curava, els hi donava paraules d'aliento tot el rato, tota l'estona. Es reia amb els seus amics, com podria estar, com jo, preocupada per l'any que ve. Ja veus tu. Però no, ell estava concentrat en l'avui, en el present. Què fa Jesús en el moment en el que més por té, en el que més temor té? Ora, i diu aquestes paraules, a Mateo 26:39, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, Sin embargo, quiero que se haga tu voluntat, no la mía. Jesús no era un masoquista. Ell no volia. No tenia ganes de morir en una creu. No li feia il·lusió. Però si és la teva voluntat, Senyor, que així sigui. I una mica això és el que nosaltres hem d'orar també al Senyor quan estem en un hivern. Jo no vull estar en aquest hivern. No m'agrada l'hivern, ho estic passant fatal. Però si ha de ser, que es faci la teva voluntat, Senyor. Per acabar, com estem utilitzant nosaltres el nostre temps? Estem vivint a la primavera, a l'estiu, a l'hivern, a la tardor? No sé, penseu, vosaltres sabeu millor que jo. Aprofitem aquest moment. Agafem tot el que ens pugui aportar aquest moment per avançar i perquè quan canvien les coses puguem afrontar aquest temps amb forces i confiant que el Senyor està al nostre costat. Gràcies i us estimo.